I tenim amb nosaltres avui el senyor Miquel Valls, que és president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Cambra de Comerç, Navegació i Indústria. A mi això de ser president d'una cambra de navegació em fa il·lusió.
És que Barcelona té una tradició marítima molt important, de segles, no? Històrica, a més.
I a més moltes coses arriben amb vaixell d'aquí.
Moltes.
Per exemple, turistes, no?
Turistes, molts aquest any, més de 2 milions i bastants, no? I mercaderies, i en fi, i també en surten, eh? Exportem una gran quantitat de productes amb el port de Barcelona i també importem. Per exemple, no és molt conegut que des de la Llotja de Cereals de Barcelona, una de les institucions centenàries de la Cambra de Comerç, es fan transaccions per valor de més de 3.000 milions de dòlars. I tenim la segona llotja europea. Vol dir que hi ha una gran tradició mercantil de segles en què moltes d'aquestes mercaderies entren pel port de Barcelona.
Les cambres de comerç és una cosa antiga, eh? És una institució d'aquelles de quants anys té?
125 anys farem l'any 2011. Farem perquè es va fundar la cambra l'any 1886 com a, anem a dir, successora de la Real Junta Particulars de Comerç de Barcelona, que procedia dels 1740, i més enllà el Consolat de Mar el 1380, i tot això amb la història de la llotja, com a la llotja de mar, com a centre de la vida mercantil, industrial, dels gremis, ja des de 1300-1400.
Quan parlem de l'activitat econòmica d'un territori, en aquest cas Catalunya, i més en concret Barcelona i tot el que això significa, sempre veiem que hi ha el que es diu agents socials, que és un eufemisme que últimament s'ha posat bastant de moda, en el que hi ha patronal, i empresaris, sindicats també, però la Cambra de Comerç, sobretot des de que tenim el senyor Miquel Valls al seu front, és una cosa gairebé, no direm consultiva, sinó de dir, anem a veure què ens diu en Miquel Valls, perquè és la persona tranquil·la dintre de tot,
sí,
això.
Sí, no sé si sóc tranquil, però la meva intenció és ser-ho, i sobretot moderat, i donar un sentit de moderació a tot el que pugui fer la Cambra com a entitat consultiva, consultora, com a entitat que defensa els interessos generals, econòmics, i que també té una funció consultiva, com dèiem abans, amb els governs, no? Tant el govern de la Generalitat, i nosaltres procurem que també ho sigui amb el govern central.
Molt bé, i els hi fan cas? Perquè, clar, la gràcia de ser consultiu i de donar consells és de que diguin, mira, avui m'han fet
cas. Jo diria que no sempre, però de vegades sí que ens fan cas, i amb aquests moments, pues, és una satisfacció. Jo crec que, per exemple, un dels moments que ens van fer cas o que vam insistir i molt va ser l'any passat la història de què eren les infraestructures amb la negociació de la clàusula adicional tercera de l'Estatut. Nosaltres, en un moment determinat, vam posar en dubte quina era la definició d'infraestructures. Va ser una llarga història de durada quasi bé de 8-10 mesos. Al final això es va convertir en un anàlisi de catedràtics, de professors. Nosaltres vam defensar una posició, el Ministeri d'Hisenda defensava una altra, i crec que finalment l'èxit de les negociacions del conseller Castells i del ministre Solbes, pues, algú vam aportar. Vam aportar, per almenys, una posició molt ferma sobre la defensa del que era aquesta definició d'infraestructures, que es va ampliar després d'aquesta negociació i es va convertir finalment en aquests acords definits com a acords Solbes-Castells, que van coincidir amb la possibilitat de que durant 7 anys hi haguessin unes inversions d'acord amb un percentatge del PIB a Catalunya, del PIB estatal, no? O sigui,
doncs anem a parlar d'infraestructures, potser la més important, a part d'això del port, que sembla que vagi sol. Port, però en canvi una cosa que hem tingut alguna dificultat és l'aeroport. I avui precisament tenim aquesta notícia del descens en un 15% dels passatgers de l'aeroport del Prat. El mes de setembre només. Ens ha tornat a passar pel davant Palma, que és un... Vaja, és lògic que sigui així, potser perquè Palma és l'única manera pràcticament que tenen molta gent d'arribar a les illes. Què ha passat aquí? L'efecte TGV, l'efecte AVE, és un efecte evident, no?
Sí, l'efecte TGV és un efecte evident, però també l'efecte setembre també és un efecte evident. És a dir, jo penso que l'aeroport de Barcelona... està lluny de, amb un, si ho considerem amb el període d'un any, perquè nosaltres aquest any estarem per sobre dels 30 milions i Palma estarà al llarg de l'any per sobre dels 24, 25, màxim 26 milions. Per tant, hi ha una gran diferència que en mesos especials, com el mes de setembre, i degut a la baixa evident per l'efecte AVE, doncs aquest mes jo no tinc les dades exactes, però sembla que hi ha hagut un sorpasso, no? Però que és únic i exclusivament el mes de setembre. Jo estic convençut que al llarg dels propers mesos Barcelona continuarà estant per sobre de Palma. Ara bé, també hem de dir que en aquests moments aquest efecte vols domèstics, el fet de que Iberia hagi abandonat algunes línies des de Barcelona i que tinguem uns moments més difícils des del punt de vista dels vols internacionals i dels vols domèstics, doncs aquest és un efecte que hem de contrarrestar i hem de reaccionar i hem d'afavorir els vols des del Prat. Això és una demanda i és una, jo diria que és una obligació que tenim des dels agents socials de Barcelona i des de les institucions catalanes.
Expliquin un misteri. Nosaltres el dimecres tindrem aquí el director de l'aeroport de Barcelona, el senyor Chegaray, que també ens omplirà, però clar, vostè també forma part, la cambra forma part també d'aquesta gran institució que és l'aeroport. És un aeroport preciós que s'està fent ara allà al davant de l'actual terminal. Una de les coses que ens preguntem és si existeix una massa crítica de viatgers que puguin fer rendible el Prat com un lloc d'anar a llarga distància. És veritat que n'hi ha dos o tres, sobretot a l'estiu, que van cap a Nova York, cap a altres llocs d'Estats Units, fins i tot algun cap a l'Argentina, però són poquets. Clar, què és primer, l'ou o la gallina? Si no hi hagués la T4, potser els avions sortirien d'aquí, però ens envien a la T4 de Barajas massa sovint.
Sí, jo crec que nosaltres hem defensat des de fa anys que Barcelona té la massa crítica perquè hi hagin vols intercontinentals. Tant és així que en aquests moments els vols intercontinentals que es fan, que hi ha 5 als Estats Units, crec que 2 a Nova York, després hi ha un a Chicago i un altre a Atlanta, i que hi ha d'aquests 5, em fa la feina que són 3 o 4, que és tot l'any, no solament a l'estiu. Hi ha un efecte molt important que és l'efecte dels creuers, que parlàvem abans. Una gran quantitat d'aquests 2 milions i pico de creueristes, de clients dels creuers, són americans. I aquests es desplacen des de els Estats Units o des del lloc on vinguin amb avió, i si venen a Barcelona amb avió, doncs venen amb companyies americanes. Curiosament, per tant, aquí hi ha una massa crítica. També és cert que també s'ha de promocionar, no?, el transport aeri internacional, al marge de l'intercontinental. I també hi ha un efecte connectivitat, un efecte connexions de vols sobre un aeroport hub que fa que aquest aeroport arribi a la massa crítica. És evident que això es fa treballant i que també es fa disposant de les eines de màrqueting, de les eines de gestió, moltes vegades, que requereixen el fet de competir amb un mercat global. És a dir, els aeroports competeixen entre ells. Nosaltres competim amb Barajas. I per tant, això jo crec que és una visió important. Però la difícil, competència...
És difícil competir amb Barajas quan és la mateixa empresa. O sigui, Aena d'aquí i Aena d'allà, clar, això...
D'aquí demanem, demanem una regionalització de la gestió. Nosaltres demanem que la gestió sigui individual per cada aeroport. Una altra cosa és que Després, avui hi ha una sola companyia, i és cert, una sola societat, que és Aena, però és molt important que des de Catalunya, des de la Generalitat, des de les institucions catalanes, tinguem una participació en aquesta gestió, i una participació que, segons el president Montilla, és una participació determinant.
Veurem si es aconsegueix, perquè si aquesta regionalització la impulsés Extremadura, potser, o Galícia, potser les coses serien molt més fàcils. Però sempre hi ha una certa suspicàcia, no?, quan les coses venen a Catalunya.
Sempre hem de ser pioners, i aquesta és la nostra càrrega, però no ens hem de desanimar i hem de continuar lluitant en aquest sentit.
Bé, jo no sé si tots aquests nord-americans que venen aquí a les creuers ho faran l'any vinent, perquè la crisi, anem a parlar-ne una mica, sembla que doncs, ha estat especialment forta precisament en aquesta mena de població nord-americana que potser ara s'hi pensarà dues vegades abans d'anar a l'estranger.
Bé, de moment les previsions que hi ha per aquest any són de creixement, i pensem, per lo que ens diuen des del port i ens diuen des dels operadors turístics, que la previsió per l'any 2009 en aquests moments també és de creixement. Per tant, amb aquest sector no hi ha crisi. Això és el que ens arriba, i per tant, de fonts ben informades. I per tant, pensem que en aquest sentit aquesta és una activitat que continuarà creixent.
Parlem d'això de la crisi. Sembla que aquest cap de setmana han fet els deures els polítics, i potser ho han fet una mica massa tard. Jo no sé si hi havia manera de veure-les venir, perquè això de les crisis no és com un tsunami que de sobte estàs dormint i se t'emporta al mar, sinó que ja es veuen alguns símptomes, no? Com han reaccionat? Lentament? En el supòsit que ho hagin fet lentament, finalment la solució és bona?
Sí, primer han reaccionat lentament, però és normal que Europa, anem a dir que hi ha dues visions. Una, la visió des dels Estats Units. Jo crec que els Estats Units han reaccionat amb el temps en què s'han trobat el problema, i ho han fet a l'americana, és a dir, amb una unitat d'acció per part dels partits polítics i per part del poder executiu. Jo crec que l'exemple dels dos candidats que s'estan jugant la presidència, units amb el president actual i el Banc de la Reserva Federal i els congressistes i els diputats, doncs han demostrat una unitat al fer front amb una solució. Creant una solució que no sabem si serà una solució definitiva, però sí que han abordat el problema amb la idea de que si surten més problemes tindran més solucions. Ja, jo crec que això dependrà del proper president dels Estats Units, però han donat una sensació, una imatge, una senyal de seguretat. A Europa hem trigat uns quants dies més, però finalment, sempre passa a Europa que al final ens posem d'acord. Clar que també som molts més i és més difícil i tenim molta més història, però jo crec que aquest fi de setmana els polítics europeus, els líders europeus, han fet els deures. La solució ha sigut acceptada pels mercats, vull dir, correctament, perquè, i això així es demostra perquè les borses avui han reaccionat amb puges, i per tant amb pujades que jo crec que han sigut importants, tant com van ser les baixades de la setmana passada, i en tot cas es demostra també una certa voluntat d'actuar coordinadament enfront dels problemes. Per tant, hem de pensar que si es presentessin més problemes al llarg dels propers mesos, actuarien també coordinadament. Això, per mi, crec que ens dona una certa tranquil·litat sobre el futur econòmic europeu.
Potser ja tenim una certa edat i ens en recordarem de quan això de l'activitat econòmica no sortia tant a les planes dels diaris com ara. O sigui, la Vanguardia tenia el Feliciano Barateca, sí, no? I tres o quatre coses més, però no coneixíem la cara dels empresaris. El dir no coneixíem, em refereixo al ciutadà comú. De sobte van començar a aparèixer i la gent va començar a dir, aquest sóc jo, perquè les coses em van molt bé. El cas Mario Conde potser va ser un dels grans moments, no? I què van dir els empresaris i els banquers i els responsables de les caixes? Encara fa uns mesos ens ho deien. El nostre compte de resultats és esplèndid. Hem tret el 20% més que l'any anterior. Se'n recorda d'això, i no fa gaire. La gent també se'n recorda. I ara es pregunta la gent, com aquests bancs que fa uns dies, uns de setmanes, uns mesos, ens estaven dient que havien guanyat més que mai, ara van allà fent el captaire, aprofitant-se dels nostres impostos?
Bé, això és que és molt més complexa, perquè sí, si veiem...
L'opinió de la gent
és aquesta, ja ho sé. El tema és que no és un problema tant dels bancs d'aquí com de la banca mundial o del sistema mundial dels fluxos monetaris, que és algo més complexa de fer arribar a la gent perquè ho entengui. És a dir, des del punt de vista d'una família, per posar un exemple, un banquer treballa, no? O sigui, té la seva feina i té uns ingressos i té uns estalvis. Aquests estalvis els inverteix, i d'aquí obté uns rendiments, no? Els que siguin. En el moment de que aquesta família s'endeuta més de lo normal, no té estalvis i comença a deure diners. Això amb el creixement espanyol ha passat així. Nosaltres, per créixer, per tindre un major nivell de vida, per invertir en totes aquestes empreses, ens hem endeutat. Estic parlant privadament de les empreses i dels bancs privats, ens hem endeutat amb els mercats internacionals. I ha arribat un moment que sí, hem tingut grans resultats, perquè com que ens deixaven els diners amb un preu molt raonable, teníem uns grans rendiments. El problema és quan aquests senyors que ens deixaven els diners, aquests mercats, arriba un moment que ens diuen, escolti, no li puc deixar més els meus diners i me'ls ha de tornar. I, per tant, vostè ara, si vol continuar creixent i traient rentabilitat, vostè ha d'anar amb els seus estalvis. Com que els nostres estalvis no eren suficients pel creixement que hem tingut, continuem anant bé, però resulta que ara no tenim ningú que ens deixi aquests diners. En aquest moment, nosaltres anem bé, continuem treballant, tenim uns beneficis, però hem de tornar aquests diners. I això és el que ha passat. O sigui, la manca de liquiditat és que, de cop i volta, els que ens deixaven els diners, per una sèrie de raons, han dit, escolti, jo ara no li puc deixar més els diners.
I aleshores, quan l'Estat posa aquests diners a disposició de la banca, vol dir que la banca, en comptes d'estar neguitosa i enviar-nos unes cartes d'aquelles amenaçadores dient interessos de demora, els vindrem a executar, diran, bé, com que ara ja respirem una mica tranquils, els vull transmetre també una sensació de tranquil·litat.
Això ho tindria que fer, lògicament, l'Estat posa disponibilitat a disposició de la banca uns recursos que la banca no pot obtindre dels mercats internacionals, a fi i efecte de que la banca aquests diners els deixi a les empreses i els deixi als particulars. És a dir, que la liquiditat, que ara ha passat per uns temps molt difícils, que ara, amb aquesta situació, és d'esperar i confiar que l'Estat també posi els mitjans perquè la banca faci arribar aquests diners a les empreses i a les famílies.
Avui la notícia amb la cobrim és de l'expedient de regulació d'ocupació de Nissan, gairebé 1.700 treballadors que seran afectats per això. És probable que vagin al carrer i que no tornin. No hi ha una certa picaresca amb aquesta història de la crisi de dir, va, aprofitem que la gent està espantada i anem a netejar les nostres empreses fent algunes decisions que potser ja les tenien pensades, però ara és el moment.
Bé, jo crec que les empreses el que volen és crear llocs de treball, perquè quants més llocs de treball tenen i més producció fan, més en teoria guanyen.
Sí,
per tant,
com que no es compren cotxes...
El tema és que el que volen les empreses, i especialment les empreses que fan els cotxes, és quants més cotxes fan i més cotxes venen, millor. Aquesta és, en definitiva, el seu objectiu. Què està passant ara? Pues sí, és cert que no s'estan venent cotxes i m'imagino que en aquests moments estan reestructurant o estan reconsiderant quina és la seva actuació vers el futur. Jo desconec en aquest moment quina és la posició de Nissan, què és el que està pensant, perquè al final l'únic que han fet és, crec, donar avui una primera informació per el que... Per lo que sé, la companyia, el que sí ha reafirmat, per lo menys és el que he escoltat, la seva voluntat de continuar amb la planta de Barcelona i de reafirmar la seva posició com a fabricant a Catalunya. Per tant, aquesta és una decisió. La segona qüestió sobre com i de quina manera aquest expedient pues es formularà al final. Jo crec que aquí el que s'obre és un procés de negociació entre els sindicats i l'empresa, eh? Uh-huh. I esperem que amb la mediació de la Generalitat això tingui el millor resultat possible per tots, pels treballadors, per l'empresa i també pel país, i per això confiem que la mediació de la Generalitat aquí serà important.
Senyor Miquel Valls, president de la Cambra, en realitat jo no sóc jo, sinó que represento a un grup empresarial que es dedica a les noves tecnologies, a la fabricació de components per noves tecnologies, i vinc aquí a preguntar-li, a demanar-li consell, per què hauria d'instal·lar-me aquí a Barcelona o a Catalunya, perquè tinc una altra oferta, doncs alguna a Singapur o allà a Bangalore, a la Índia, i allà em sembla que els sous són més baratos. Va, vengui'm el producte.
Vengui'm. Bé, doncs jo li diré en primer lloc que la posició estratègica que tindrà Catalunya no la tindrà en lloc més d'Europa, perquè tenim una posició estratègica de primer nivell per les comunicacions i per, anem a dir, el transport de mercaderies des dels mercats d'Àsia, mercats absolutament importants ara, amb un port i un aeroport de primer nivell, que s'està doblant el port, i la terminal sud de l'aeroport pues, ens posa en disposició de tenir un dels millors aeroports d'Europa, per no dir el millor del sud d'Europa, i per tant, comunicacions de primer nivell. En segon lloc, gent. Estem a l'àrea metropolitana, tenim unes universitats reconegudes arreu, i a més som a Barcelona, una de les ciutats, la quinta ciutat reconeguda per fer negocis, i la primera de relació en relació qualitat de vida, preu, respecte per als executius estrangers. Per tant, primera qüestió, les comunicacions bé. Segona qüestió, els executius estan encantats de viure a Barcelona, i per tant aquests executius viuran a Barcelona millor, molt millor que el seu país. El tercer aspecte és que tenim una gran tradició de multinacionals a Catalunya, multinacionals que fa algunes més de 100 anys, i tots estan molt contents i continuen. I aquesta seria una tercera, és a dir, que si fem una mica de comparació amb altres països i els hi preguntem als d'aquí, doncs els d'aquí hi són i continuen.
Sí, no cal anar a altres països. A mi això, tot això m'ho han explicat a València, per exemple. Lo de les comunicacions, la qualitat de vida, la paella i la tradició multinacional. I vull dir, amb això, potser Barcelona no està patint l'aparició de noves ciutats que són molt atractives. Saragossa, per exemple, fa dos dies Saragossa hi passàvem de llarg i sembla com si això comencés a reviscular.
Sí, evidentment, els territoris competeixen, i nosaltres competim amb Saragossa, i competim amb València, i competim amb Madrid, competim amb les ciutats, les àrees metropolitanes, sobretot, però nosaltres tenim un gran avantatge. Tenim un teixit empresarial amb molta tradició industrial, de serveis, i que, per tant, ens situa, en aquest sentit, en un primer nivell competitiu a nivell del món. I per tant, això és el que venem. Venem el nostre empresariat, el nostre teixit de petites i mitjanes empreses, que és un teixit competitiu, que és un teixit, a més, que demostra la seva capacitat i la seva flexibilitat cada dia. La prova és que al llarg dels anys i després de crisi, perquè crisis aquí n'hem passat unes quantes, i sempre n'hem sortit reforçats i n'hem sortit tirant cap endavant. La prova és que avui Catalunya és la comunitat autònoma més oberta des del punt de vista de cobertura. Tenim 70 punts de cobertura sobre 60 que té la mitjana espanyola. Som la primera comunitat exportadora amb el 28% de les exportacions espanyoles. Tenim el PIB més alt d'Espanya, el 19%. Per tant, avantatges en tenim.
Hi ha una gent que són els suecs i els noruecs, no?, que fan els premis Nobel. Avui han donat l'últim, sembla, premi Nobel, és el premi Nobel d'Economia. L'has rebut un senyor que es diu Paul Krugman, jo no tenia el gust de conèixer-lo, ara vindrà l'Anton Costas i ens l'explicarà, però pel que he sentit és un senyor que crític amb Bush i amb el neoliberalisme aquest, que ha portat d'alguna manera aquesta situació actual. No sé si és un missatge que ens volen donar els països nòrdics de la Fundació Nobel, però sí que és una cosa de dir, per què no revisem una mica? Creu que és necessari que el sistema revisi una mica? Per exemple, coses que s'han dit. A Estats Units no hi havia els mecanismes de control que sí que han existit aquí a Espanya. Potser que entre tots plegats comencéssim a controlar, no?
Sí, és evident que el canvi que estem vivint és un canvi històric. I els aspectes de control de regulació mundial dels fluxos monetaris, tot això ve d'una conferència que es va fer el 1944, conferència de Bretton Woods, on es va crear el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. És evident que amb un món multipolar, en què els Estats Units ja no és la primera potència mundial, però hi ha països emergents com Xina, cada vegada amb una presència més important i amb un pes ponderat a l'economia mundial que cada dia tindrà més pes, jo crec que ha arribat el moment, amb tota seguretat, en els propers mesos o anys, això no ho sé, de que amb Nacions Unides, no ho sé com s'ha de fer això, però que s'ha de reestructurar o s'ha de reconsiderar tot el sistema mundial des del punt de vista monetari i de fluxos monetaris. Espero i confio que es faci.
A part d'això, el que sí que és evident és que en la cultura popular, pel que fa a la nostra relació amb el diner, quan ens venguin duros a quatre pessetes, ens ho pensarem dues vegades. O sigui, quan vingui una entitat d'estalvi i digui, mira, que fes això, que tindràs una rendibilitat així d'alta, diu, tan alta, alguna cosa no deu funcionar, potser no és del tot segur.
Bé, això sempre han sigut productes una mica especials, no? El tema d'aquests productes avui, de la enginyeria financera, no?, que han construït els americans, pues realment ha tingut el resultat que ha tingut, i això és cert. No?
Ni posarem els calés sota la rajola, però tampoc ens embarcarem en coses així.
Però ens podem refiar del nostre sistema bancari, de les nostres caixes, amb tota tranquil·litat.
Senyor Miquel Valls, gràcies per la seva tranquil·litat, que ens fa molta falta aquests dies, perquè potser el que hem fet és tenir por a la por, que és una de les coses pitjors que podríem arribar a tenir. Calma, doncs, esperem que les coses s'arreglin i que notícies com les d'avui que afecten a Nissan, doncs, es portin pel bon camí.